Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, benvinguts als Sants. Si feu una ullada ràpida per Twitter, per Instagram, per TikTok o per qualsevol de les xarxes socials on ens hi passem el dia, veureu que hi ha centenars, de fet milers de persones donant consells sobre nutrició i sobre alimentació. Algunes d'aquestes persones són metges, altres són dietistes, nutricionistes, dietistes, personal sanitari... Però hi ha una llarga llista de persones que estan donant consells que sembla que tenen molt de sentit i que semblen molt útils, que no sabem quina formació han rebut. Com podem esbrinar si allò que ens estan dient té sentit o no, i sobretot, si té evidència científica o no? Clar, pensareu, això només és alimentació, només estan parlant d'aliments, per tant, quin mal poden fer? Si no ens agrada allò que ens estan aconsellant, doncs canviem i tal dia farà un any. Però la realitat és una altra. Molts d'aquests consells poden ser perillosos per la salut i és important que sapiguem esbrinar qui ens està donant informació basada en evidència científica i qui ho està fent basada, no ho sé, en altres qüestions. Per parlar de tot això i de moltes altres coses, hem convidat avui la presidenta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, Roser Martí, que es passa una bona part del seu temps lluitant contra l'intrusisme professional i posant l'alerta sobre aquestes persones que, sense cap tipus de formació, s'atreveixen a donar consells sobre nutrició i alimentació, que en el millor dels casos són innocus, però que sovint, més sovint del que voldríem, poden afectar greument la salut. Avui, als Sants i Estalvis, intrusisme, evidència científica i bons consells sobre alimentació i nutrició. Parla'm una mica de l'intrusisme, que és un tema que jo sé que us preocupa especialment. Tots els col·legis oficials de qualsevol professió s'ocupen d'això, però en aquesta qüestió en concret, el tema és molt sagnant, perquè és que senzillament només necessites obrir Instagram durant 5 minuts i hi ha una quantitat de persones que parlen sobre alimentació, sobre nutrició, sobre salut en general, que et deixes preparat. I, clar, les persones que no tenen cap mena de formació veuen allò i no saben si aquella persona és dietista, nutricionista, si no ho és, si s'ha format, no sabem res, no?
Exacte. Sí, sí, per desgràcia, això passa i molt sovint. I, bueno, el que fem nosaltres és intentar promoure i donar visibilitat als dietistes nutricionistes. Hem fet campanyes, doncs, per exemple, de Posa't la bata, en què sortia un dietista nutricionista amb el logo del col·legi, doncs, per promocionar i que realment la població busqui professionals que estiguin col·legiats i col·legiades. Hem fet una altra campanya d'unes plaques amb el nom i el número de col·legiat i col·legiada. Llavors, el que sempre animem des del col·legi és que busquin algun professional que estigui col·legiat i col·legiada. Tema xarxes. Clar, sempre ha passat, però potser ara doncs és més freqüent i cada vegada més, perquè al final tots anem cap a la via de xarxes socials. I gent que fa una formació de 20 hores o no fa formació, simplement fa una formació de 20 hores, de 10, o simplement doncs l'ha agafat algun mentor d'alguna manera i els hi diuen, mira, vendràs aquest producte o faràs això o faràs aquesta publicitat i la gent millorarà la seva salut baixant de pes. Bueno, millorar la seva salut, això és una mica... s'ha d'agafar amb pinces, no? Què ha de fer la població? Doncs és que ha de creure que realment les dietes miracle o resultats ràpids, tot això no existeix. Al final, l'alimentació i la nutrició, d'alguna manera, per tenir una bona salut és cuidar els nostres hàbits i fer un canvi d'hàbits. Uh-huh. I aquests hàbits mantindre'ls. Si no els mantenim, doncs no serveix de res. Què fem des del col·legi amb el tema d'intrusisme? Doncs si detectem que hi ha algun col·legiat o col·legiada que realment està fent alguna pràctica que no està basada en evidència científica, el que fem és que, bueno, li donem com un toque, no? I li diem, ei, que això no està ben fet, el codi deontològic de la professió no diu això, el col·legi vetlla per a tots els dietistes nutricionistes, per tant, i per la població, per tant, doncs, deixa de fer aquesta pràctica. El problema ve quan l'intrus no és una persona que és diplomada o graduada en nutrició i dietètica. Uh-huh. Aquest és el problema. Que per a que nosaltres com a col·legi poguéssim demostrar que aquesta persona està fent alguna situació perillosa per la salut, la persona que ha fet aquella dieta o aquell consell que ha trobat d'Instagram, doncs ha de tenir una situació de salut i està ingressat a l'hospital per a després nosaltres poder actuar.
Sí, uau! Sí. Va, en alguns casos poden passar anys fins que passi això, en altres no.
O demostrar-ho després.
I després demostrar-ho, que és un dels principals problemes, no? Perquè et volia preguntar això, em poso una mica amb el paper d'advocat del diable, però, escolta, si és igual, si només és alimentació, si no passa res, si menjo un dia una cosa i segueixo la dieta d'una altra, no em passarà res, o sí? Hi ha algun perill al darrere de seguir alguna dieta d'aquest tipus que no està basada en evidència científica per la salut de les persones?
Per exemple, quan va sortir la moda del gluten, que tothom tenia algun problema amb el gluten, doncs, val? Sí que existeix població que pot tenir problemes amb la ingesta de gluten, però realment s'han de fer uns diagnòstics i després de fer un diagnòstic establim quina dieta s'ha de seguir. Va passar que hi ha molta població que considera que menjar sense gluten és més saludable. De fet, fa un parell d'anys van publicar un article dient això, que no. O sigui, un producte sense gluten no és més saludable. Mm-hmm. Simplement és saludable per a la persona que té alguna patologia relacionada amb el gluten, però no és més saludable per a la persona que no té cap patologia, ni cap al·lèrgia, ni cap intolerància. I aquell producte sense gluten, perquè sigui bo, a més... és que li hem de posar més sucres i més greixos, perquè si no, palatablement no és agradable. Uh-huh. I per tant, no pensem que una alimentació sense gluten és més saludable que una alimentació amb gluten. És més saludable per a la gent que té la patologia. Uh-huh. Llavors, bueno, idees així o missatges així que s'han anat donant, doncs, fa confondre la població molts cops.
Mm-hmm. Sí, jo, per exemple, vull seguir una dieta sense gluten, no tinc cap mena d'informació, només sé que aquell producte que compro al supermercat diu sense gluten, no? I normalment els productes que porten l'etiqueta sense gluten solen ser ultraprocessats, no?
Exacte.
Galetes sense gluten, croissants sense gluten, el que sigui sense gluten, no? Aleshores, estàs menjant un ultraprocessat que no és més sa, però que té, que no té gluten en aquest cas, no?
I a vegades la gent o el pacient o l'usuari pregunta, és que clar, això del gluten és molt costós i és que és molt complicat. No és tan complicat. Si realment utilitzem productes del territori, productes que no estan envasats, que no són ultraprocessats, no és complicat. El problema és que hem de saber com menjar d'una manera saludable i d'una manera sostenible. Aquesta és l'altra, sobretot sostenible.
Aquest és un missatge, després seguim amb el tema de l'intrusisme, però ja que l'has introduït, és un missatge que fa uns anys no existia en el món de la nutrició, no? I el de l'alimentació, el tema de la sostenibilitat, és a dir, que les decisions alimentàries que prenem tenen relació directa amb el medi ambient, amb l'entorn, no? I ara sí que s'ha posat a dins de l'equació.
Sí, sí, i s'ha posat això, s'ha posat el tema dels determinants de salut, en el qual també doncs, el factor de quina zona o quin territori viu aquella persona, la classe social, val? El nivell d'educació, tot això influeix també en la seva salut. Però, clar, la sostenibilitat, estem veient que ens estem carregant el planeta. O fem un canvi, que arribem tard, però hem de ser una mica conscients del que mengem, intentar menjar més de proximitat, coses més de quilòmetre zero, no? Que són més bones, són més saludables, tenen més vitamines, coses de temporada. O sigui, els productes de temporada són més saborosos. Per tant, intentem aquests productes i intentem el menys envasos possibles.
Tornem al tema de l'intrusisme. Com detecto jo que hi ha una persona que m'està intentant enganyar o que m'està donant missatges que igual no m'està intentant enganyar perquè es pensa que el que diu és veritat, que moltes vegades passa també, però que m'està donant un missatge que a mi em pot perjudicar la salut. Hi ha alguna sèrie de coses que haig de buscar quan veig un influencer a Instagram, per exemple, o a TikTok?
Bueno, primer de tot, clar, el que posa que el nom de l'influencer llavors posa la professió i moltes vegades posa nutricionista o dietista. Realment, la professió de dietista-nutricionista serien les dues paraules, no només una. Mm-hmm. Llavors, com detectem un cas d'intrusisme? És una manera molt senzilla, és quan ens prometen resultats molt ràpids. No? Perd 5 quilos en una setmana. O sigui, cada persona és diferent, cada persona té unes necessitats. Jo no puc assegurar que totes les persones perdran aquell determinat pes en un determinat moment, perquè hi ha molts factors externs, hi ha l'activitat i interns, clar, no? A més, l'activitat física, el lloc on viu, com es mou, quins hàbits alimentaris... No podem assegurar que perdràs tant pes durant un determinat temps. Una altra manera de detectar-ho és quan es posen la fotografia típica de l'antes i el després, no? Això realment, científicament, si ens posem a pensar en altres professionals del món sanitari, ens posen, professionals, graduats o diplomats, ens posen imatges així, perquè juguem així amb l'alimentació. Si realment els altres professionals no ho fan. O sigui, llavors, no. Això és una manera molt fàcil de detectar, no? I clar, evidentment, espectacular el canvi. Que a vegades pot ser sigui un canvi real, sí. També pot ser que sigui un canvi una mica modificat, no? Vull dir, amb tot el que es pot fer amb les imatges. Per tant, això és una manera. Quan ens intenten vendre també un producte que realment és un producte que costa diners, que, ostres, que només pots aconseguir allò amb aquell producte que ells et venen. Això, mal.
Okay.
Perquè, clar, i si aquest producte no ens agrada, què fem?
No tenim solució per aquell problema que tenim. Clar.
Llavors, una alimentació adequada és adaptar-se també a la persona, intentar canviar hàbits, però no et dono això i amb això aconseguiràs el teu objectiu.
Clar, és que la veritat és que estava pensant en la quantitat de llocs i de persones que donen, que precisament s'ajusten a tot això, no? Perquè, clar, menjar saludable, en el fons, no és tan complicat, però ens ho complica molt, no? L'altre dia parlàvem amb la Gemma Salvador, per exemple, i deies que ens posen tan difícil, ens ho posen molt difícil al supermercat, ens posen molt difícil accedir a aliments saludables, ens posen molt difícil amb els preus. Hi ha molts obstacles pel mig, quan en realitat l'acte de menjar saludable és una cosa que hem fet de manera intuïtiva durant tota la vida, no? Durant milers i milers d'anys i no hem tingut problemes en aquest sentit, tret de quan hi havia escassetat, que aleshores sí, no? Però fora d'aquests moments, i en canvi ara, que tenim una oferta meravellosa, que tenim accés a qualsevol aliment del món en qualsevol moment, és tot molt més complicat i tenim moltes patologies relacionades amb menjar de manera no adequada, no?
Sí, sí, de fet, les xifres que hi han de sobrepès i obesitat són importants i que cada vegada haurien d'anar disminuint. Però veiem que, doncs, bueno, és el que comentaves, cada vegada tenim més productes, tenim més varietat i potser no sabem o no tenim la proximitat per a escollir aquells aliments, perquè depèn quin territori visquis, potser és més fàcil accedir a aquests aliments de quilòmetre zero o inclús a la compra de productes d'oli d'oliva, no?
Mm-hmm.
El tema de l'oli d'oliva que està molt ara amb augment del preu. Clar, possiblement, segons la zona que vius, tens un accés més fàcil i més econòmic en aquell oli d'oliva, per tant, tindràs un consum, i si estàs a una gran ciutat que potser el cost d'aquella ampolla d'oli és més elevada, doncs potser anirem a triar un altre tipus d'oli. Llavors, el territori on vius també fa molt. Els productes que tens a l'abast, doncs també.
Després hi ha la teva capacitat econòmica, nivell d'informació...
Evidentment, perquè avui en dia els preus que hi ha és una barbaritat. Llavors també hi ha totes aquestes estratègies de màrqueting. Jo sempre dic, hem d'intentar comprar... Si hem de comprar peix, anem a la peixateria. Si hem de comprar fruita, anem a una fruiteria. Però intentem comprar els productes al lloc que toca.
Uh-huh.
Per què? Perquè entrem dins d'una cadena de supermercats i vulguis o no, hi ha màrqueting, hi ha producte envasat, hi ha producte ultraprocessat, hi ha molt plàstic, molt paper. Val? Llavors, intentem anar a les petites botigues perquè així ens evitéssim la part d'envasos, la part de comprar coses que possiblement són ultraprocessades i que no són tan saludables, i així també fem una millora de la nostra salut, de la nostra butxaca i del medi ambient, que a vegades passa això, no? Que entrem a un supermercat i ens trobem que només anem a comprar dues coses, sortim amb el carro ple, i el carro ple de coses que no hauríem d'haver comprat. Aquesta és l'altra.
Efectiva. Home, clar, perquè és que... I tu intenta... Ja sé que no s'ha de menjar això, eh? Però intenta comprar en un supermercat un KitKat només, per entendre'ns. Un dia que tens un caprici i dius, va, avui em menjaré un KitKat. No pots comprar un KitKat, t'has de comprar un paquet de 6.
Exacte.
Sí. Encara que vulguis només un, només te'n pots comprar 6, sí. No? Aleshores dius, bueno, me'n compro 6, però te'ls acabes menjant aquests 6, no? I això passa amb moltes coses, no? Amb les quantitats familiars de patates fregides, amb els 3x1, sí. Amb el 50% al segon, etcètera, etcètera, no? Clar, els supermercats volen vendre.
Exacte.
I és igual una mica.
I nosaltres anem perquè ho tenim tot a l'abast i ho tenim molt fàcil i en una estona fem la compra de tots els productes que solem consumir.
Clar.
Més els que no hauríem de consumir.
Clar. Tampoc estem dient que no es pugui comprar saludable en un supermercat,
exacte.
Que es pot perfectament.
Sí,
eh?
Sí.
El que passa que hi ha tantes temptacions, no? Fins d'arribar al tresor has de passar per un camí d'altres tresors que et tempten molt, que és una mica complicat, no?
I els camins són estratègics, clar.
Exacte, sí. Sí. L'aigua està al fons de tot a la dreta, no? Escolta, et donaré unes quantes paraules i tu, molt breument, digue'm què et suggereixen, eh? Tampoc no cal que em facis aquí el màster, però sí, res, què et suggereixen? Per exemple, refresc.
Sucre.
Sucre. Superaliment.
Oli d'oliva.
Vale. Dejuni intermitent.
Una moda.
Vale. Llet de vaca.
Producte saludable.
Dieta vegana.
Un altre tipus de dieta que pot seguir perfectament.
Coach nutricional.
Intrus.
Dieta cetogènica.
Podríem dir una manera també de fomentar una mica l'intrusisme.
Aliments ecològics.
Aliments saludables.
Ultraprocessats.
Aliments de consum esporàdic.
Rico en omega 3, rico en calcio, rico en el que sigui.
Podria dir màrqueting. De fet, en algunes situacions sí que poden ser útils, però només en determinades situacions molt personalitzades.
Light. Producte
light. Busquem la versió que no sigui light.
Vale. Sin azúcares añadidos.
Llegim les etiquetes.
I dieta mediterrània.
Dieta saludable.
Indústria alimentària.
Bueno, hi ha indústries que ho fan molt bé.
Vale, ja està. S'acaba aquí la cultura. Una més, llegums.
Llegums. Llegums. Avui en dia hauríem de consumir més llegums. Val? Forma part de la nostra cultura alimentària i, a més, és econòmica. Per tant, és una manera d'introduir aquest producte i ens estalviem diners. I a més, doncs, té un contingut de proteïna que perfectament podem suplir la proteïna animal per proteïna vegetal. Per tant, o sigui, millorem la nostra butxaca, millorem la nostra salut perquè aquest llegum tindrà la proteïna però d'origen vegetal i no anirà unida a greixos perjudicials i a més, doncs, estem fent una mica de territori, no? Doncs, què millor que consumir llegum.
Aquesta et deslegra més perquè era l'última, no?
No, perquè
t'agraden les
hem dit una paraula.
No, exacte, no hem dit una paraula. T'he dit el temps que volguessis.
Ens haguéssim pogut extendre molt.
Home, i tant. No? Ara entrarem en detall amb algunes de les respostes que has donat, sí que val la pena, però abans has parlat del sobrepès i de l'obesitat, sobretot, que són un problema de salut, i això és així, de manera objectiva i de manera científica, però sí que és cert que cada vegada costa més parlar del tema de l'obesitat perquè hi ha un cert moviment que amb raó critica la grassofòbia, perquè realment no seria una conducta adequada ni molt menys, però al mateix temps sembla que quan algú diu no, és que tenir obesitat és un problema de salut o pot ser un problema de salut, sembla que estiguis fent grassofòbia. No? Com ho conjugueu, això? En consulta, des del col·legi? Com es juguen aquests elements avui en dia?
Bueno, és una mica intentar posar-nos també com a professionals en la pell del pacient. No tothom li agrada que li diguin no estàs bé, llavors hi ha una part molt psicològica que hem d'anar treballant i explicar-li les conseqüències que pot tenir aquest excés de pes o aquest dèficit de pes, val? Si ens posem a la versió contrària, i explicar-los doncs, què pot repercutir en la seva salut. Simplement això.
Val. O sigui que es pot dir perfectament, eh? Si tens obesitat, pots tenir un problema de salut. Seria
evidentment.
Això. O és un problema de salut en si mateix.
Realment és un problema de salut. Però és un problema de salut per a la persona que ho està patint, per tot l'entorn i per la societat també ho és.
Sí, sí, al final s'acaba costant diners, no? Parlant de costar diners, a Catalunya, per sort, els últims temps podem anar a la sanitat pública i tenim accés a dietistes nutricionistes en la majoria de llocs. Això és una cosa que no passa a la resta de l'Estat o a la majoria de comunitats autònomes, no? Això és un avantatge innegable, no?, per als ciutadans, perquè anaves al metge i et donava només, clar, el que podia, la seva part de la història, sí, però la part dels hàbits, que era la part que construïa la salut, no la tenies, no?
És un avantatge i, de fet, és la primera comunitat autònoma en aconseguir la incorporació d'aquests dietistes nutricionistes. Sí que és una incorporació que s'ha fet a nivell de comunitat per treballar amb diferents grups de població i fer èmfasi en la millora dels seus hàbits alimentaris. O sigui, no són consultes individuals a no ser que hi hagi una situació molt explícita. Per què s'ha fet a nivell comunitari? Doncs per arribar a més població i per a poder donar cabuda a les necessitats que té aquest grup de població determinat i ajudar-los amb això.
Una altra pregunta, aquesta és complicada, eh? Els metges són intrusos pels nutricionistes quan es posen a parlar d'alimentació i de nutrició?
No, de fet ho poden fer.
Sí, ho poden fer. Sé que ho poden fer.
Sí, sí.
Legalment ho poden fer, però després,
legalment
mires,
ho poden fer.
Però després mires la formació que han rebut en termes de nutrició i en termes d'alimentació i no hi sol ser, a no ser que s'hagin preocupat de manera personal de formar-se després, no?
Sí, això és algo que a vegades ens trobem que hi ha alguns professionals sanitaris doncs, que donen consells, en aquest cas el metge pot fer-ho perfectament. El que passa que, clar, evidentment, durant els anys de la seva carrera no ha tingut 4 anys exclusius parlant sobre aspectes de nutrició i alimentació. O sigui, la seva vessant és més àmplia i la formació que ha tingut en l'àmbit de l'alimentació i la nutrició doncs, ha estat una franja més petita de temps, doncs 6 mesos, 1 any o menys i tot. Llavors, no pot assessorar de la mateixa manera que ho podria fer un dietista nutricionista. Evidentment que ho pot fer, però qui coneix d'alimentació i nutrició són els dietistes nutricionistes. Després els altres professionals doncs, tindran les pinzellades i en coses més bàsiques o més generals sí que ens poden ajudar.
Val. No, per la gent que ens escolta, és que de vegades hi ha aquella dieta que es treu del calaix, no?
Sí.
Que és igual per tothom. No? I aquest és una cosa que ha repetit alguna vegada ja. No? Les dietes s'han de personalitzar. Cada persona és diferent, no només pel seu metabolisme, sinó pels seus hàbits, pels seus gustos, per allò com viu, per la seva capacitat econòmica, per 1000 factors. No,
sí,
no
sí.
Pot ser una dieta per tothom. No?
Inclús, a banda de tot això que has comentat de personalitzar, també està el factor temps. Hi ha gent que et diu, és que jo no tinc temps. O jo no sé cuinar. És que jo vaig menjo amb una carmanyola tots els dies. Clar, tot això són factors que possiblement externament no es tenen en compte, però que realment sí que hem de tenir en compte per a que hi hagi una bona adherència en aquella alimentació o en aquella dieta que tu li vols donar. Perquè està molt bé treure en paper d'un calaix. Sí, recomanacions bàsiques.
Vinga, dèficit calòric.
Ja està.
No?
Però ens quedem igual. O sigui, no m'estan dient ni m'estan proposant menús, ni maneres de cuinar, ni alternatives si no m'agrada aquell producte. Llavors, hem d'estar més enfocats doncs, en aquella persona i fer-ho de manera individualitzada. I al final, aquell dietista nutricionista o aquella dietista nutricionista que està treballant amb aquella persona sap com fer-ho i sap dedicar-li el temps. No 5 minuts o 10 minuts a la consulta, sinó simplement doncs pots estar perfectament i has d'estar 1 hora o més treballant amb aquella persona a l'inici.
Tornem una mica a la gent que ens escolta, no? Que són molt susceptibles de caure en modes i tot plegat. Ens has dit què podem detectar davant per saber que una persona és intrusa, quan ens està venent coses, quan ens promet receptes miraculoses i ràpides, etcètera, no? Però ara estava pensant, la manera com ens expliquen les coses, no? Clar, és molt més xulo.
Ben, no?
Sí, clar, des del punt de vista del màrqueting és molt més atractiu parlar de dejun intermitent com a solució ideal per aprimar-se, per exemple, que no pas dir, per exemple, dieta mediterrània, no? Que que la dieta mediterrània és meravellosa, molt aconsellable, però clar, és com, coi, fa 40 anys que estic sentint a parlar de dieta mediterrània, deixa'm estar, vull dir-ne alguna cosa nova ara, no?
Sí, 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 i les paraules aquestes més de noves o un concepte nou, doncs al final ven. Però és que està més que demostrat que la dieta mediterrània és la més saludable que podem obtenir. Per tant, què passa? Que hi ha molta gent que el que vol és resultats ràpids. Et diu, sí, jo ja sé que és dolent, ho sé, però ho necessito fer per motivar-me. I així tinc un resultat ràpid i bueno, estic contenta i satisfeta. I personalment, anímicament, això doncs, anima molt. I clar, al cap d'un temps, tornes a veure aquella persona i torna a tenir un excés de pes. Li pots preguntar, què ha passat, no? No, és que ja m'he deixat de fer aquesta dieta de moda o aquest plan que estava fent i clar, vaig perdre els quilos que volia i ara ja torno a estar igual o més. Clar, jo, el que sempre expliquem, realment, si nosaltres tenim unes necessitats d'energia i a mi em donen un batut, un sobre, no? Qualsevol preparat que tingui aquest aport energètic, aquestes quilocalories, evidentment, doncs és una manera de mantenir el pes, només puc ingerir això. Però estarem tota la vida menjant uns batuts, uns sobres, uns sobrets d'aquests que es barregen amb aigua i és una truita, no? que ajuda a baixar pes. Estarem tota la vida així? No estarem així tota la vida. Per tant, d'aquí un any o d'aquí dos anys que em deixaré aquests batuts, aquests sobres i aquests productes, doncs el que passarà és que, com que no m'han ensenyat res, no m'han ensenyat a canviar els hàbits, no m'han ensenyat porcions, tipus de coccions, com distribuir els aliments al llarg del dia, tot això no m'han ensenyat. Per tant, tornaré a pujar de pes. I al final, el dietista nutricionista el que fa és que t'ensenya a canviar els teus hàbits i a millorar-los. I perquè hem d'estar sempre menjant batuts o productes així envasats, i que a més no són de la nostra zona, i que és una cosa industrial, no? Doncs intentem saber fer les coses amb els productes que tenim a la nostra zona.
Hi ha alguna cosa? Hem parlat d'algunes qüestions que de l'intrusisme i d'alguns elements quan t'he fet aquest qüestionari ràpid de paraules. Hi ha alguna cosa que et preocupi ara especialment? De les modes, de les tendències, del que s'està fent, del que es flota a l'aire de la relació que tenim amb l'alimentació, ara, segle XXI?
Em preocupa especialment que cada cop hi ha més coach nutricionals dintre la xarxa, això sí, però també em preocupa el tema de la intel·ligència artificial.
Ah, sí? Associat a la nutrició i a l'alimentació?
Sí.
Com? Per què?
Hi ha eines d'intel·ligència artificial en les que un usuari doncs, pot posar les seves característiques, demanar-li una determinada dieta i el chat d'intel·ligència artificial doncs pot treure una...
Fa una dieta, sí, sí.
Un model de dieta.
Amb receptes i tot, si vols. Sí,
sí, però clar, aquest model no té en compte els gustos, si hi ha alguna patologia, els costums, els aliments que tinc a la meva vora. Llavors, això em preocupa una mica, però ja no en l'àmbit tampoc de la nutrició i l'alimentació, que també, no? Però crec que és algo que ens ha de preocupar a tots del futur que pot venir. Mm-hmm. No?
Mm-hmm. Us toca fer més de psicòlegs que de dietistes nutricionistes de vegades? Perquè un dels problemes que tenim i que té molt a veure amb l'obesitat i de sobrepès, sobretot, no és tant saber què haig de menjar, que més o menys, jo crec que la majoria de persones més o menys saben, dins uns paràmetres normals, que una pastanaga és més sana que un tigreton, per entendre'ns, no? Però malgrat això, és que avui estic trist. M'han vingut a gust un tigreton perquè necessito un premi avui. Avui estic content, vaig a celebrar això que m'ha passat avui amb un premi. És a dir, tenim una relació molt emocional amb l'alimentació i és una cosa que és una barrera que també heu de notar i heu d'intentar trencar, no?, quan teniu algun consulta.
Sí, a vegades sembla que estiguem fent més de psicòlegs, però al final crec que tothom necessita parlar ja sigui quan se'n va a un dietista nutricionista o quan va a la visita del metge. Per tant, bueno, sí, hi ha la part emocional. La part emocional, sobretot, és quan et diuen he acabat tota la feina del dia a dia i quan arribo a casa és que necessito desconnectar. I com desconnecto? Amb els aliments, doncs, evidentment, ultraprocessats, aliments que no són saludables. Però per què? Perquè associem potser aquests aliments a que ens donin com un premi, com una recompensa. Llavors, què hem de fer en aquest cas? Doncs, val, arribem de treballar de tota la jornada, tinc aquesta ansietat, no? Ho supleixo amb el menjar, doncs intentem basar-nos en aquesta suplència, però amb aliments que siguin una mica més saludables. Clar, i diràs, sí, però no em menjaré una pastanaga, m'apeteix més
clar,
un producte
clar,
de brioixeria, per exemple. Sí. Llavors, aquí ve en saber cuinar i saber triar aliments que d'alguna manera ens siguin apetitosos. A ningú li apeteix una pastanaga sola, no? Però si aquesta pastanaga jo la cuino, potser no és el millor exemple la pastanaga, no? Però si la cuino o l'elaboro amb alguna salsa de iogurt, doncs potser sí que em serà més apetitós fer un pica-pica quan arribo de treballar que no agafar una bossa de patates chips. Mm.
Per què ens agraden tant aquests productes ultraprocessats?
Bueno, perquè hi ha una sèrie d'additius doncs, que també ens fan que no poguéssim parar de menjar.
No és només la sal i els greixos, mm-hmm. sucres, tot aquest nutrient, bueno, aquestes substàncies o
aquests
productes, aquests
additius
que fan que fem...
Sí.
Clar. I com sí, més sí. mengem d'això, menys ens agrada la pastanaga, que és com més, en aquest sentit, pastanaga com a metàfora d'aliment saludable, eh? Evidentment, que és com més, menys, és més eròtica i menys pornogràfica, per entendre'ns, no? Jo, a mi m'agrada molt parlar en aquests termes. Un gelat és pornografia del sabor, no? I un aliment natural, vulgui dir el que vulgui dir natural, és com més suau, més eròtic, més... L'has d'aprendre a apreciar d'alguna manera, no?
Mm-hmm. Sí, i... Bueno, és que és això. La indústria el que vol és que comprem més, que mengem més. Què fem? Doncs li afegim més sal, més sucre, més additius que faran que no poguéssim parar de menjar. Per exemple, aquests fideus xinesos que ja venen tots preparats.
Sí, sí. Ja dic jo una marca, ja té Como, per exemple,
exacte.
Perquè la gent tingui una referència.
Doncs, aquests fideus porten molts additius que fa que no puguem parar, no? O tot el que són ganxitos, patates, tot això. Llavors, és saber utilitzar els productes. Qui et pot ajudar a saber utilitzar els productes? El dietista nutricionista. No? Sí.
Poden tenir algun paper aquests productes en una dieta saludable, per això?
Els productes ultraprocessats, sí. Tots aquests productes envasats.
És a dir, hi ha una manera
bueno,
de,
és que no vol dir que
de
no.
fumar-se un cigarro al dia només, per entendre's, amb els ganxitos? O és que si comences no acabaràs?
És tenir un ment. O sigui, una dieta saludable no té per què prohibir aliments. Val? Simplement és ensenyar quins aliments són els més adequats i després tu tens l'elecció de fer o no fer. Llavors, hi ha gent que té la capacitat de dir, doncs, si em prenc una bossa de patates, doncs jo amb 4 o 5 patates en tinc prou. I hi ha gent que no, que li costa més regular, no? Perquè potser llavors hi ha la part emocional o la part de que tinc gana emocional, no és que tinguis gana, és que tens la gana emocional i allò, en aquell moment, doncs m'està ajudant.
Mm-hmm. Molt bé. Hi ha alguna altra cosa que vulguis acabar afegir amb tota aquesta conversa que hem tingut perquè la gent se centri una mica més i perquè la gent tingui clars quins missatges sí, quins no, o no sé el que vulguis, eh?
Bueno, una mica és el que hem anat comentant, que intentem buscar aliments doncs, de la nostra zona, de proximitat, que no hi hagin envasos, que tampoc no ens guiem molt amb els productes aquests que posa light o sense sucres afegits, que al final podem trobar un producte que no tingui sucres afegits, però que no tindrà sucre, però tindrà edulcorants. Llavors, pensem que ens beneficiem per una banda, però realment per l'altra no ens estem beneficiant. Llavors, l'opció més fàcil és no comprar productes envasats. L'altra opció és llegir etiquetes i informem del que estem realment consumint.
Mm-hmm. O sigui que hem de fer... Hem de posar una mica de la nostra part, eh? No, que no ens tracti la indústria com a criatura, sinó que ens posem en plan adult amb els aliments i aprenem a triar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per la feina que feu.
Gràcies.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.